El retrovisor, una mirada als anys 80.
Molt benvinguts a una nova edició del retrovisor. Avui és una, en certa manera, una segona part de l'anterior programa. I no ens trobem ben bé als 80, estem una mica abans, el 1979, la setmana passada, Rèpliques, l'àlbum segon treball de Two Way Army, era el protagonista, i avui serà el que era el cervell d'aquella banda, el gran Gary Numan. El mateix any que els Army publicaven Rèpliques, i en el mateix segell Beggar's Banquet, ell debutava en un primer treball de Pleasure Principle, que es va fer en poc temps, amb pocs diners, però que està considerat un treball pioner del synth-pop i de la música electrònica en general. I com Rèpliques, com aquell, també va ser un gran èxit. Ja dèiem la setmana passada que la fórmula Numan és una fórmula d'èxit. Va ser número 1 a Gran Bretanya, l'àlbum. Productiu Gary Numan aquell 1979. Ell era un londinenc que en aquell moment només tenia 21 anys i va fer dues obres que van arribar al número de les llistes. En aquest cas, The Pleasure Principle, el debut d'ell en solitari, Gary Numan, amb temes com, per exemple, aquest Complets, una balada electrònica amb la presència molt sorprenent de viola i de violí. És que ell va fer un pas més amb aquest àlbum. És un àlbum sense guitarres, dominat pel sintetitzador Minimoog i el teclat Polymoog. Però, sens dubte, el tema més destacat de l'àlbum, que a més de que l'àlbum va arribar a número 1, també aquest single va aconseguir el primer lloc a les llistes de Gran Bretanya i el 9 als Estats Units, era Cars, Cotxes, un tema a més doncs molt versionat per altres artistes i que confirmava una cosa, i és que amb el pas dels anys sobretot s'ha revaloritzat molt la figura de Gary Numan. En aquell moment va ser en certa manera menyspreat, inclús ridiculitzat, però ara guanyant prestigi i ara, com dèiem, se'l considera un dels precursors, gairebé el padrí de la música electrònica. I aquest Cars hi va tenir molt a veure. Un tema inspirat en un accident, precisament. Gary Numan. We'll be right back. Cars, un tema que doncs, el 1979 arriba al número de les llistes de Gary Numan, amb Gary Numan al capdavant. Com dèiem, el personatge una mica excèntric i potser aquests èxits més massius van fer que alguns no s'adonessin de la qualitat musical i de l'aportació que feia ell a la música, i ho va demostrar doncs, amb dos àlbums, ni més ni menys, en el mateix any. Primer en Tubular Army, ho sentim la setmana passada, i després en solitari, finals d'any, aquest The Pleasure Principle. Amb la fascinació pels cotxes que ho demostraven aquest Cars, de fet, el 2006 va participar en un reality show de televisió on havia de competir amb altres concursants fent curses de cotxes en un circuit, precisament. Però ja sabem, ho explicàvem la setmana passada, que una de les debilitats sempre ha estat d'ell la ciència-ficció, especialment distòpica. I aquí ho tornava a demostrar un dels temes que sentirem ara, que es diu Engineers, enginyers, que es basa altre cop en una novel·la de Philip K. Dick, com ja ho havia fet en l'anterior treball que sentim la setmana passada, concretament una novel·la que es diu The Penultimate Truth, que explica la història d'uns enginyers que treballen en refugis subterranis construint robots per a la classe dominant que viu a la superfície. La lletra descriu molt bé la feina, doncs, una mica sovint poc valorada, oblidada, dels enginyers informàtics de nivell més baix, que en anglès es coneix com a Computer Monkeys. Aquest és el tema Engineers. Ficció, sobretot distòpica, de personatges com Philip K. Dick, sempre ha agradat molt a Gary Numan i va connectar molt bé amb el públic, perquè l'àlbum, ja ho hem dit, va ser número 1, el senzill Cars també, que era el tema Engineers, el desè tall de l'àlbum. I acabarem amb un que es diu Metal, que ens parla, i això també sempre està dins la iconografia de Gary Numan, ens parla des del punt de vista d'un androide. Això ja ho havíem vist en la seva proposta de Tube Army la setmana passada. Un androide que en aquest cas desitja convertir-se en humà. Així es diu Metal. Però encara que acabem amb ell, hem de recordar que Gary Numan no ha parat mai de fer coses. Encara ara conserva una legió de fans que des del principi es van anomenar Numanoids. Bé, ho deixarem. Bé, encara podríem afegir una coseta més, i és que el títol d'aquest àlbum, aquell amb el qual va debutar el 1979 de Pleasure Principle, es basava, també la portada, en una obra del pintor René Magritte, Le Principe de Plaisir. Deixem-ho així, amb Metal.
Retrovisor, una mirada als anys 80.
Qui tenim avui com a convidat? Doncs ni més ni menys que John Fox, que va ser membre fundador i cantant de la banda britànica Ultravox. Van fer amb ells 3 àlbums i després va abandonar la banda per iniciar la seva carrera en solitari. Això era el 1980, quan debuta amb el seu treball probablement més conegut, que es diu Metamatic, un àlbum amb sons més electrònics dels que ens havia ofert amb Ultravox i amb moltíssima influència d'un Gary Numan que en aquell moment doncs estava triomfant massivament. Aquesta influència de Gary Numan que comentem és molt evident en el primer tema que presentem, que va sortir també com a single, es diu Underpass. La música, principis de la seva carrera en solitari de John Fox.
jazz. Echoes in rows, talking at the same time. Big, big drum. On the door, here for years now. Big, big drum. Big, big drum. Big, big drum. Big, big drum. Big, big.
Efectivament, moltes similituds entre la música que feia John Fox en el seu debut l'any 1980, debut en solitari Metamatic, i la que coneixem de Gary Numan, tant la música com les lletres, perquè molts dels temes d'aquest àlbum s'inspiren al món dels cotxes, que també fascinava Gary Numan, com aquest Underpass. I és curiós, perquè Gary Numan diu que ell s'inspirava en la música d'Ultravox, d'alguna manera, doncs, es retroalimentava mútuament. En parlem, en definitiva, de dos pioners, John Fox i Gary Numan, pioners del tecnopop, del synthpop. Un àlbum, aquest primer de John Fox, Metamatic, molt ben rebut per la crítica, és el seu treball més influent, en el qual hi participava com a enginyer de so Gareth Jones, llavors encara molt desconegut, que va ser pioner en introduir doncs, nous instruments electrònics, i després va treballar amb gent com Depeche Mode i Razor. Un altre dels temes, aquest Metal Beat, we'll be right back. Metal Beat, un tema que potser ens podria recordar una mica la música de Kraftwerk, d'aquest àlbum Metamatic, publicat el 1980, el debut en solitari de John Fox després de la seva etapa amb Ultravox, que va ser un cert èxit i va arribar a número 18 a les llistes de Gran Bretanya. Temes com els que hem sentit, el que sentirem ara, que es diu No One Driving, va ser el segon single, una electrònica bastant melòdica, que també parla, com molts temes de l'àlbum, ja ho dèiem, dels cotxes. No One Driving. En solitari 1980 de John Fox, que en realitat ell es diu Dennis Lake. Debut amb aquest Metamatic. Hem sentit els dos primers singles, també Underpass, ara el No One Driving, entre mig hem sentit el Metal Beat, i va haver un tercer single que es deia Burning Car, que no es va incloure inicialment a l'àlbum, però sí va aparèixer en reedicions posteriors. És un tema que el títol està inspirat en un llibre del gran escriptor James Graham Ballard. Diu que en aquella època John Fox estava enganxat en aquest escriptor. La lletra també ens parla de cotxes i la música altre cop a influència de Gary Numan. Fins i tot la portada d'aquest àlbum Metamatic també té una estètica que recorda una mica aquell debut tan exitós de Numan, The Pleasure Principle. Però ell és John Fox. We'll be right back.
like a bride to. It's a burning car. It's a burning car. Then I looked at the sun set. I felt like stage set. It's a burning car. It's a burning car.
El debut, doncs, 1680 de John Fox. Després ha tingut una llarga carrera aquest músic britànic. Com a músic, la veritat és que s'ha allunyat bastant de la música electrònica que feia llavors, però també ha tingut una carrera com a fotògraf, com a dissenyador gràfic, fins i tot com a professor. Aquesta és, però, una altra història que no explicarem avui.
Retrovisor, una mirada als anys 80.
Molt benvinguts, amics, efectivament, una edició del Retrovisor, només a través d'aquesta secció d'àudio del blog, i avui amb un convidat que, la veritat, tenia moltes ganes de presentar aquí, des de fa temps. Parlem de Howard Jones. En realitat es diu John Howard Jones, va néixer el 1955, músic britànic, cantant, compositor, un artista, molta personalitat, molt de carisma, i amb molt d'èxit a Gran Bretanya des del principi, també més tard als Estats Units. El seu país, la veritat, com diem, va triomfar des del primer moment, ja amb el seu primer single, que va aparèixer el setembre del 1983, de New Song, sentirem ara, que va arribar, doncs, a número 3 a les llistes de Gran Bretanya. Va ser una bona entrada dins el món de la música per part d'aquest personatge, que serà, doncs, el protagonista d'aquest retrovisor. Howard Jones, el tema és New Song. Ens hem remuntat, doncs, aquell... ja llunyà, 1983. Així es presentava musicalment parlant Howard Jones 1983 amb aquest tema New Song, que com heu vist recorda una mica l'OMD, sobretot la manera de cantar, i és que de fet Howard Jones és un gran admirador de l'OMD. En la seva primera etapa, en els concerts, tocava una versió de l'Enola Gay. Així es va presentar un personatge que, com diem, ha estat important dins la música entre el synth pop i la New Wave, i va tenir un bon èxit des del principi. Amb el número 3 va aconseguir amb aquest tema, New Song, i el número 2 amb el següent single, What is Love, que es va publicar una mica després, el novembre de 1983. Tots dos van incloure en el seu primer àlbum, Human Sleep, que es va publicar una mica després, el 1984. Número 2 va arribar aquest tema, que és un tema, ja veureu, un sol 100% anys 80, des de la primera nota, i una peça, doncs, amb un gran encant. What is Love? Primer i després aquest What is Love van ser els dos, doncs, primers singles que van donar a conèixer Howard Jones. Van ser èxits i es va incloure després en aquest àlbum primer, que es publicava ja el 1984 amb el nom de Human Sleep, que l'àlbum va arribar número 1 a les llistes de Gran Bretanya. La revista musical Smash Hits va fer un comentari sobre aquest disc, sobre aquest àlbum, dient que Jones tenia un talent nat per fer cançons melòdiques pop. Sabeu qui va fer aquesta ressenya de l'àlbum? Doncs ni més ni menys que Neil Tennant, dels Pet Shop Boys, que llavors treballava com a redactor de la revista i que després doncs triomfaria massivament amb la seva banda, els Pet Shop Boys. Després d'aquests singles i aquest àlbum, Jones va encara fer algunes peces més, en format single, concretament el 1984 mateix, va treure un tema, Like to Get to Know You Well, que d'alguna manera estava dedicat a la idea de recuperar l'esperit original dels Jocs Olímpics, perquè aquell 84, si recordeu, es van celebrar els Jocs Olímpics de Los Angeles. No va ser el tema, diríem, oficial d'aquella Olimpiada, però va ser un bon èxit que va arribar al número 4 a les llistes de Gran Bretanya i jo penso una gran cançó, però va, personalment la que més m'agrada de Howard Jones, que a més segur que ha influït molt en moltes bandes actuals, per exemple els Hurts. Like to Get to Know You Well. Aquest primer àlbum, doncs, exitós. El 85 treu el segon Howard Jones, Dream into Action, que també és èxit perquè arriba en número 2 a les llistes britàniques, i del qual podem destacar aquest tema, Things Can Only Get Better, que inclús va funcionar bé als Estats Units, va ser número 5. És una típica composició d'ell, però que aquí va acompanyat d'Afrodisíac, un grup femení que en aquella època va col·laborar per acompanyar a molts artistes com Elvis Costello, The Jam o Heaven 17. Un tema amb molta presència de metall que recorda una mica propaganda. De fet, Jones va escriure cançons per propaganda. We're not scared to lose it all.
security, jump through the wall. Future dreams we have to realize. A thousand skeptic hands won't keep us from the things we plan, unless we're clinging to the things we prize.
Get Better, d'aquest segon àlbum de Howard Jones, Dream Into Action, del 85. Després ella ha continuat fent música, publicant música. De fet, sempre està molt actiu. El mateix any 85 va participar en aquell concert benèfic de Live Aid. Ha fet moltíssimes gires. També va tenir èxit com a compositor per altres bandes. Pensem el 1990 amb els Propaganda, ho dèiem ara. I inclús va fundar la seva pròpia discogràfica, Detox, que va produir doncs, a bastants músics. A més, ja diem que és un personatge realment curiós, especial, tot un personatge, realment, valgui la redundància, perquè també és membre d'una organització budista que es diu Soka Gakkai International, que, a més, doncs, fa com a director del cor d'aquesta associació, Glorious Life Chorus. Ens quedarem, doncs, però amb la seva música, que és la que realment ens interessa. Ens retrobem, doncs, sempre connectats a la ràdio i al Tecnòpolis.
Tecnòpolis, un programa de Josep Cuéllar. Ràdio 90.